Mira, la hemeroteca ens diu que tal dia com avui, però de l'any olímpic, de l'any de la Expo Internacional, o sigui, de l'any 1992, un 14 d'abril de l'any 92, entrava en funcionament la primera línia de tren d'alta velocitat a Espanya, la de l'AVE, la que anava de Madrid a Sevilla. En fi, comencem des de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 14 d'abril. Com estàs? Jo bé, la veritat és que estava mirant ara, està el dia ennuvolat, 15 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora de l'actualitat informativa. Estava molt atent a l'actualització de la informació que ens arriba des de la comunitat veïna, des de l'Aragó, perquè han confinat la zona de Fraga i de la Llitera. I això ja va passar, no fa massa mesos, al juliol, concretament. I després d'això, doncs ja saps el que va venir, el confinament després del Segrià. Per tant, ull, perquè els indicadors epidemiològics són alts a la demarcació de Lleida i a la zona de la Franja comencen a fer confinaments també, per tant, vol dir que alguna cosa no està anant bé. En fi, en parlarem tot seguit i d'altres coses, a l'actualitat informativa. Obre un nou supermercat a Lleida, és un nou establiment de la cadena Spar. Estaran inaugurant demà al carrer Prat de la Riba, número 127, i avui parlarem amb el supervisor d'aquesta botiga, perquè ens expliqui, doncs, escolta, què té d'especial aquesta nova botiga, on està exactament ubicada, com és de gran, què hi trobarem i què tenen preparat per demà per la inauguració. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, noves tecnologies de la mà de l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts de dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones, on parlem, doncs, de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara sí, ja marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc a poc ha anat augmentant la nuvolositat. Ens queden, durant aquesta segona meitat de la jornada, cels coberts i no descartarem xàfecs dispersos a la zona del Pirineu. Pel que fa a les temperatures màximes, avui similars a les d'ahir, arribem als 20 graus a la Seu d'Urgell, 18 a Balaguer, 17 a Lleida, 16 a Tàrrega o els 15 a Viella. Tot això amb vent que en general bufa fluix. De cara a demà dijous esperem cels ennuvolats amb xàfecs sobretot al sud del Pirineu per la tarda i amb una cota de neu que estarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures, sense grans canvis significatius, valors mínims de 2 a 7 graus aquesta matinada i màxims que de cara al migdia es quedaran demà entre els 15 i els 19. Pel que fa al vent, tornarà a ser fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Avui hem sabut les dades de la quantia d'indemnitzacions d'Agroseguro als agricultors catalans l'any 2020. La xifra és de 34,2 milions d'euros als agricultors de tot Catalunya afectats per les pedregades registrades l'any 2020. Les tempestes de pedra van ser el risc meteorològic que més va afectar l'agricultura estatal durant l'any passat. En concret, l'asseguradora va abonar als productors assegurats de diferents zones de l'Estat 227,4 milions d'euros. Parlem de tot Espanya, ocasionats per danys de pedregades. Per tant, és el més freqüent i és el més virulent, evidentment. I seguim parlant de diners, perquè hi ha una vessant de que a partir del 31 d'agost s'acabin els peatges a les autopistes a l'AP7, concretament. I és, hi ha una vessant econòmica, i és que els municipis catalans deixaran de cobrar prop de 14,4 milions d'euros anuals d'IBI un cop expiri la concessió de la AP7, de la AP2, de la C32 i de la C33. Ull, perquè aquestes són les xifres que Abertis ha pagat aquest darrer any 2020. La fi dels peatges implicarà que desenes de municipis per on transcorren autopistes, com la P7 o la AP2, entre el Vendrell i Saragossa, i que passa per Lleida, deixin de percebre aquest recurs. A banda, alguns ajuntaments també cobraven l'IBI de les àrees de serveis. Estem parlant de que alguns municipis, alguns ajuntaments, poden perdre entre el 10 i el 20% del seu pressupost municipal. És una xifra considerable, eh? Per exemple, estem parlant de quantitats al Baix Segre de 160.000 euros. Per tant, és una vessant que no... La veritat és que no hi havíem pensat, però que també existeix. La retirada de pagar, per entrar a les autopistes. Encara estem al territori perquè la cooperativa Incorpora'm passarà a gestionar en breu tot el procés de producció de gratacul. Es tracta d'un fruit que surt del roser silvestre i que està considerat com un superaliment pel fet de tenir una gran quantitat de vitamina C, a més de propietats antiinflamatòries i antioxidants. Fins ara, una empresa privada, impulsada l'any 2016 per 4 socis, en feia càrrec, integrant a la seva plantilla persones amb diferents capacitats funcionals procedents de diverses entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Una d'elles era la Fundació Adís de Puigcerdà, de la qual en depèn aquesta cooperativa, que va començar a funcionar l'estiu passat i que pretén acabar l'any comptant amb una 50ena d'empleats. Encara al territori, l'Ajuntament de Peramola farà una crida per incorporar al seu municipi una família amb fills menors d'edat i que tinguin edat per anar a l'escola encara, de primària i d'infantil. Ho fan perquè no volen perdre una plaça de mestres. Ens ho explica la seva alcaldessa, la Gemma Orrit.
L'escola és un puntal també pel municipi i tenim dos mestres fixes aquí, una d'infantil i una de primària. Llavors, clar, si aquest any no entren nens nous, doncs perdríem mitja jornada de la d'infantil. L'any vinent ja hi ha nens aquí al poble que entrarien a l'escola, però de moment aquest any doncs ens falta per no perdre aquesta mitja mestra.
És el home, anava a dir el pa de cada dia, potser no tan a sovint, però sí, passa en molts pobles. Perquè recordeu que, com diu l'alcaldessa, l'escola és el puntal d'un municipi. Si tanca l'escola, automàticament hi ha un percentatge de famílies que acaben abandonant el poble i a partir d'aquí doncs arribem a la despoblació del territori, que no s'hauria de pas de permetre. Tampoc s'ha d'obligar la gent a anar als pobles, sinó que s'ha de fer atractiu aquesta destinació perquè la gent voluntàriament acabi anant-hi. Des de l'Ajuntament ofereixen una casa amb un lloguer baix d'uns 200 euros i també doncs l'accés directe a l'escola. Això ho faran a Peramola i esperem que respongui la gent perquè no hagin de prescindir d'un mestre i que es posi en perill la continuïtat de l'escola a la zona de Peramola. Obrim ara la plana local a la ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per detenir l'home que ahir a la nit va atracar a punta de pistola un supermercat situat al número 20 del carrer Prat de la Riba. L'assalt es va produir al voltant de les 21 hores quan l'individu encaputxat va entrar a l'establiment, va treure una pistola i va amenaçar una de les empleades que eren a la caixa perquè li donés els diners de la recaptació. La treballadora li va donar els diners que ja havia i el lladre va fugir molt de pressa. Tot va passar molt ràpid i, a més, entre la mascareta i la caputxa, doncs és difícil identificar aquesta persona. La Paeria invertirà més de 20.000 euros per millorar les instal·lacions del refugi dels peluts. L'actuació preveu posar calefacció en dues gàbies i enrajolar tot el recinte que fa anys que està en mal estat. En concret, la Paeria invertirà 21.609,44 euros en la millora d'aquestes instal·lacions del centre d'acollida d'animals de companyia, que el coneixem com refugi els peluts. També l'Ajuntament de Lleida i el grup feminista de Ponent Dones Lleida presentaran el procés d'audiència pública sobre el model municipal d'atenció d'emergència social a les dones en situació de violència masclista. La metodologia de l'audiència pública serà participativa i s'explicarà en l'acte que es farà demà dijous a les 6 de la tarda a la sala Jaume Magre. S'exposaran quines són les fases de treball previ d'anàlisi i reflexió perquè amb l'aportació de la societat civil i agents implicats, es defineixi el model que s'ha d'aplicar a la ciutat. L'acte serà obert, evidentment, a les entitats de dones i a la ciutadania en general que estiguin interessats en el tema, però per assistir-hi caldrà inscriure's prèviament. Això ja ho estem veient en tot, en activitats d'oci, en activitats de reunió. L'audiència pública està prevista que s'acabi celebrant el mes de juny. I parlem ara de la Diputació de Lleida, perquè en Comú Podem demana la dimissió de tres diputats que actualment formen part del govern de la Diputació per presumptes irregularitats que posa de relleu un informe de la Sindicatura de Comptes i que s'haurien comès l'any 2017. Es tracta de Rosa Pujol, Rosa Maria Perelló i Jordi Latorre, tots tres de Junts per Catalunya, que formaven part del govern de la corporació també llavors. Demanen, a més, que en cas que no dimiteixin, sigui el president de l'ENS, Joan Talarn d'Esquerra, qui els destitueixi. El grup ha presentat aquest dimarts a la Fiscalia, i ho farà també l'Oficina Antifrau, un informe jurídic elaborat per l'advocat Hug Sierra, on es recullen diverses pràctiques que podrien constituir delicte de prevaricació. Per la seva part, la diputada i portaveu d'En Comú Podem a la Diputació de Lleida, Elena Ferre, aposta també per la creació d'una oficina de supervisió de processos que vetlli per evitar més situacions negligents, allunyar el focus de la corrupció i, a més, per una diputació més transparent.
Juntament amb els grups del PSC, d'Unitat d'Aran i també de Ciutadans, aquest dijous presentem conjuntament una moció que el que fa és apostar per la creació d'una oficina de supervisió de processos que vetlli també, doncs, perquè aquestes negligències en les actuacions no puguin tornar a passar. Volem una diputació que sigui més transparent. Creiem que ja s'ha ficat el focus de la corrupció sobre aquesta institució masses vegades i que cal fer un cop de puny i dir que fins aquí hem arribat.
I el focus de la corrupció sobre la diputació ja fa anys que està instal·lat i ara ja amb instruccions obertes, però que de moment ni s'ha iniciat cap judici ni tenim a ningú hores d'ara assegut com a acusat a la banqueta dels acusats. En fi, com dèiem al principi del programa, el govern de l'Aragó ha decretat el tancament perimetral de la comarca de la Llitera i dels municipis de Fraga i Quarte de Huerva, a Saragossa, arran de l'increment de casos de Covid-19 dels darrers dies. En aquestes unitats territorials s'aplica el nivell d'alerta sanitària 3 agreujat amb modulacions que ja s'estava aplicant a la població de Tarassona, per exemple. En aquest sentit, queden limitades les trobades en espais públics a un màxim de 4 persones, exceptuant si són convivents. El tancament de l'activitat no essencial s'avança a les 20 hores i en l'hostaleria rebaixa l'aforament a l'exterior al 75% i al 30% a l'interior dels locals. Les mesures que són vigents des d'aquesta mitjanit duraran fins al proper 9 de maig. És un primer pas, però és un pas que ens recorda el que va passar a l'estiu. Van començar també la comarca de la Llitera i automàticament els focus es van acabar estenent cap al Baix Segre i automàticament es va acabar confinant amb aquella roda de premsa esperpèntica en la que la roda de premsa es va dir que no passava res i 12 hores després es confinava la comarca del Segrià. Sabeu com va anar l'estiu. Així va començar. No vol dir que això hagi de passar ara, però és un primer avís i estem només el 14 d'abril. En relació a la Covid-19, la OCU adverteix del risc de reunions de no convivents en domicilis. El 61% dels enquestats per la OCU percep que aquestes reunions, que estan prohibides per normativa, es produeixen al seu entorn. Un 61% sap o creu que es produeixen en el seu entorn. A més, un 17% admet obertament que les organitza o que hi assisteix. Hi ha un altre risc significatiu, que és l'excés d'aforament a l'interior de bars i restaurants. El 37% dels enquestats percep que no respecta aquest límit. Que ho percebi no vol dir que ho sigui, diu que ho percep. I la distància de 2 metres entre persones que es troben pel carrer és una altra restricció que tampoc es respecta, segons el 73% dels enquestats. Ja ens han explicat que l'increment de les darreres setmanes, a part de la Setmana Santa i de tot plegat, es deu altra vegada, igual que les darreres vegades, a la transmissió comunitària. Què és la transmissió comunitària? Ho tornem a explicar. És quan, amb una família o amb un nucli convivent, una persona es contagia però és asimptomàtica, sense símptomes. Mentre és positiva però no ho sap, segueix encomanant amb els qui conviuen. Des de l'Hospital Arnau de Vilanova ja ens han explicat que aquests darrers dies estan arribant unitats familiars contagiades, no persones soles, sinó unitats senceres. Aquesta seria una de les explicacions del per què tenim aquesta xifra. Aquestes xifres estan elevades tenint en compte que les residències són verdes, que no tenim contagis a les residències, perquè estan ja tots vacunats i ja han vist que les vacunes funcionen. Salut ens comunica que avui hi ha 119 contagis al Pla i 32 al Pirineu. El total de la província ja passen de 41.000. I als hospitals tenim 186 persones ingressades, 6 més que ahir, tot i que avui baixen les crítiques a les UCI. 3 menys. De 39 passem a 36. Hores d'ara, les xifres ens diuen que el Pla de Lleida, el risc de rebrot puja altra vegada i ja frega els 600 punts. Ens quedem als 591 i la RT torna a pujar i situa el 1,22. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot segueix pujant, 751 punts, i la RT també, 1,63. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 336 punts i la RT està al 1,31 punts.
COPE Lleida. Estàs informat.
I a part de l'actualitat de pandèmia i tota la història, segueixen passant coses a la ciutat de Lleida. I una d'elles és que demà mateix obre un nou supermercat que, com a tal, doncs anem a conèixer, perquè ja que és nou, doncs escolta, on està ubicat, com és de gran, qui és el responsable, en fi, de tot això en parlarem ara tot seguit amb el nou supervisor, que és el Jordi González. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Escolta, estem parlant avui perquè tu ets el supervisor d'aquest nou supermercat, que com es diu, com es dirà?
Bueno, el nou supermercat es diu Espar.
És el nou Espar, que hi haurà a Lleida, que estarà situat a on?
Està situat a l'Avinguda Prat de la Riba, número 127.
127.
Al barri de Pardinyes.
Això, per entendre'ns, és... Prat de la Riba, ja sabeu que comença a Ricard Vinyes, doncs és a l'altre costat, per entendre'ns, a l'altra punta.
A l'altra punta, que sí, a la sortida de Lleida, ja.
És a dir, ja ha passat el Barris Nord. És una zona nova, de clara expansió, per tant, us heu posicionat en un lloc bo, eh?
Exacte, sí, això és el que buscàvem, donar un servei nou a la part nova del barri per als nous clients.
Com dèiem, demà és la inauguració. A quina hora obriu, Jordi?
A 8:45 fins a 21 hora del vespre.
Va, però aquest és horari especial de demà o serà l'horari habitual?
No, l'horari habitual.
O sigui, de 8:45 fins a les 21 hores.
Exacte.
Molt bé.
Sense tancar al migdia.
Escolta, quines dimensions, com de gran és aquest nou supermercat?
Bueno, aquest supermercat en concret té una extensió de 980 metres quadrats i compta amb un pàrquing soterrani de més de 20 places.
Escolta, jo, pels que no hi entenem, prop de 1.000 metres quadrats és gran.
Sí.
És molt gran, eh?
És bastant gran, sí.
O sigui, teniu de tot.
De tot, sí. Tenim charcuteria i carnisseria tradicional i personalitzada, tenim peixateria personalitzada, tenim fruita, tenim l'obrador del pa... Tenim molt de tot.
Escolta, Espar, perquè a mi em sona de tota la vida de llegir-ho, eh?
És, sí.
Això és de tota la vida, de supermercats, d'alimentació. Hi ha més botigues a la ciutat, Espar?
Sí. Aquest és el primer establiment que tenim a la ciutat de Lleida, ¿vale? Cosa que vivim amb molta il·lusió, però tot així a la província en tenim 7 més.
Ah, caram.
¿Vale? Alguns d'ells estan als municipis com de Rosselló, Farràs, Linyola, Alcoletxe...
Escolta, i fora de Lleida, fora de Catalunya, fora d'Espanya, perquè en teniu a tot el món, no, d'Espars?
Sí, d'Espars ho tenim a més de 40 països. Vale? I tenim una experiència del sector de quasi 90 anys, ja per temps.
Escolta, aquesta inauguració de demà és la primera d'altres que han d'arribar?
Sí. Aquesta és la primera que fem a la ciutat, on tenim... molta il·lusió per obrir aquesta, però no serà l'única.
O sigui que que vosaltres amb l'any de pandèmia que estem vivint us heu posat deures per entendre'ns, perquè aquest és el primer que obriu, però com dius, hi ha feina a mitges ja, perquè ja hi ha d'altres projectes en vana.
Exacte, sí. Tant com a la ciutat de Lleida com als voltants de la comarca.
Uh-huh. Escolta, anem a centrar-nos amb aquest nou establiment, Prat de la Riba número 127. Quines seccions, que ens has avançat, però quines seccions tindrà el súper?
Pues mira, a l'establiment els clients poden gaudir d'una peixateria, charcuteria i carniceria d'atenció personalitzada. Vale? També tindrem una secció de fruita i verdura amb productes de proximitat i un obrador de pa amb una llescadora. Uh-huh. I naturalment amb una àrea d'autoservei de productes i marques per a tot el que ens posa.
Clar, escolta, ara què dius de marques? Hi ha marca pròpia, Espar?
Sí, tenim la marca pròpia nostra, els productes Espar, ¿vale? Però a l'hora també tenim un ventall de referències i primeres marques. Uh-huh. A més, també apostem pel producte de proximitat, ¿vale? Que ens permetrà als clients accedir a productes de quilòmetre zero, que denominen altres.
Uh-huh. Jordi, el seu un establiment de nova obertura, recordem que és demà la inauguració, que de fet a partir de 8:45 del matí ja el tindreu obert. Estan a Prat de la Riba número 127. Suposo que el seu un establiment de nova creació doncs arriba amb importants avanços tecnològics, d'eficiència. Què hi trobarem amb aquest nou establiment?
Sí, mira, aquest establiment és més renovada de la companyia. Vale? Portem bastant temps treballant amb un pla d'edificació i modernització a les tendes molt enfocat a la sostenibilitat, ¿vale? I aquest establiment integra il·luminació com, per exemple, de tecnologia LED, refrigeradors eficients d'última generació, dispositius d'aïllament tèrmic, sistemes de ventilació amb recuperadors de calor, i etcètera, etcètera.
Uh-huh. Escolta, que ens deies abans, prop de 1.000 metres quadrats, quanta gent sou treballant?
Pues a aquesta obertura hem fet una creació de 19 llocs de treball.
19 llocs de treball?
Sí, una xifra molt positiva que ens ajudarà a complir els nostres principals objectius, que és fomentar l'ocupació del territori.
Uh-huh. No, a més, amb la època que estem vivint, qualsevol empresa que es dediqui a crear llocs de treball, t'asseguro que benvinguda sigui, només faltaria. Recordem que té pàrquing subterrani de més de 20 places. Quin diries que és el tret diferencial d'un supermercat de la cadena Spar? El tret diferencial, què us diferencia de la resta?
Nosaltres ens diferenciem pels nostres productes, sobretot el que és a la secció de peixateria, que tenim productes molt bons i molt frescos. A la secció de carnisseria tenim un mostrador tradicional increïble, uns productes d'alta qualitat a uns preus molt competitius, i això és el que volem oferir als nostres clients. Productes de molta qualitat a un preu molt competitiu. Uh-huh. I sempre satisfacent la necessitat del client, que no sol només fem servir pues, bandejes, no?, hem portat 400 grams, no. Si podem satisfacer al client com, si vol, 100 grams de lo que vulgui, com un quilo. Uh-huh. M'explico? Donar la màxima comoditat i la màxima frescura i que tingui una bona experiència als nostres supermercats. Perquè el client és el foco del nostre treball.
Clar, això cada dia, Jordi, això cada dia que anem a Espar, a Prat de la Riba 127, ho trobarem. Però, escolta, demà, que és el dia de la inauguració, hi ha alguna coseta preparada que ens puguis explicar?
I tant que sí. Demà tenim moltes sorpreses, tenim molts regals per als nostres clients, i, bueno, tenim una dinàmica fora que es farà una parafernàlia de globos, per compres que es faci a la secció li donarem un regalo, a la secció de carnisseria també tindran un regalet, a la secció de peixateria, i tant al resta de la botiga anirem donant regals.
Clar, per la ubicació, la vostra àrea d'influència és els barris de Pardines i Balàfia principalment, però això no cap, això no és un problema perquè una persona de Capon, per exemple, agafi el vehicle i vingui a comprar a la vostra botiga.
Exactament, per això el que hem fet és fer un pàrquing subterrani amb més de 20 places que tenim adjudicades, perquè qualsevol persona de la ciutat de Lleida vingui i pugui fer la seva compra còmodament, sense cap impediment. I a més, tenim també un servei a domicili que per un import de compra es fa totalment gratuït. I el portem a casa sense cap cost.
Doncs escolteu, demà serà un gran dia a la zona de Prat de la Riba número 127. S'inaugura un nou establiment, un nou supermercat de la cadena Spar. Estem parlant amb el seu supervisor, amb el Jordi González, i ja ens ha dit que des de 8:45 del matí fins a les 21 hores, o sigui, més de 12 hores d'atenció al públic ininterrompudes, i que a més demà és el dia de la inauguració, que hi estem tots convidats i que ens rebran no amb els braços oberts, amb sorpreses i algun regalet. Per tant, val la pena que, si heu de conèixer aquest nou supermercat, aquest nou centre a Lleida, us hi acosteu demà. Prat de la Riba 127, estan, per entendre'ns, sabeu Prat de la Riba que surt a Ricard Viñes? Doncs estan a l'altra punta, passat el barri Nord, per entendre'ns. A més, és una zona que, si pel que sigui el pàrquing està ple, és relativament fàcil aparcar al costat mateix, i demà la inauguració, és un dia en el que s'hi ha d'estar, almenys per conèixer-los, perquè a més podem conèixer tant el Jordi com tota la resta de personal que estarà allí present. Jordi González, escolta, la nostra enhorabona i que vagi molt bé demà la inauguració.
Moltes gràcies, i un plaer i un gust haver parlat amb vosaltres, i l'ho dit, demà la inauguració, de 8:45 fins a 21 del vespre, i esperem a totes les lleidatans amb els braços oberts i amb la botiga ben oberta.
Molt bé, Jordi, enhorabona, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una, ara sí que ja arribem a l'entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia i moltes felicitats.
Ah, sí?
Home.
Home.
Home, l'EGM és el més important d'una audiència.
Són les notes del trimestre. A més, em recorda l'escola, sobretot, perquè és cada tres mesos.
Nosaltres no hem de repetir, nosaltres anem sobrats.
Sí, bueno, anem bé. La veritat és que ens fan confiança els oients habituals i algun que es va incorporant, es van incorporant persones, i això és molt bo.
Molt, mira, s'han incorporat tant escoltar el programa abans que comencis tu, com la ciutat de Lleida.
Veus? O sigui, que poca broma, poca broma, tot Espanya.
M'encanta de poder-te saludar, per això.
Bueno, pues molt bé. Molt bé, Cosme, escolta, qui coneixerem avui?
A tu t'agrada l'escalada?
L'escalada?
No l'escalada aquell que teníem a la Cope, no.
No, el Rafa Escalada no. No, l'escalada en si no m'agrada, perquè jo tinc problemes amb les alçades. Ara, l'entorn que normalment hi ha quan vas a fer escalada, o sigui, a les zones de muntanya, m'encanta.
Bueno, pues allà vos t'agafes el tren dels llacs, el que fa la Pobla de Segur,
sí.
I veuràs els túnels, i veuràs els llacs, i veuràs les muntanyes.
Sí.
És que avui tinc una presó, per cert, el que porto avui és per allò que si em porten a la presó sempre em cuidarà molt bé, perquè ell treballa a institucions penitenciàries, que no és res fàcil, això,
Bueno,
però a més és el president del Centre Excursionista de Lleida. No és qualsevol cosa, perquè és una entitat molt veterana a la nostra ciutat, eh? I avui és el nostre personatge, i hem invitat el Jordi Climen i Jordés, i ens acompanya l'altre cantó de l'aparell telefònic. Jordi, benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Això d'estar institucions penitenciàries és allò de arriscat, disfruta un, o com és això?
A veure, en el meu cas és relativament nou, i de moment estic com a interí, però bueno, és una experiència bonica, alhora que... Bueno, jo no estic molt content. Ja sabem que quan entres en aquest món d'interinatges i tot, tot és temporal, no és res definitiu, però bueno, amb ganes d'aprendre i amb ganes de fer-ho bé.
Jordi, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Lleida.
En quin lloc?
Home, suposo que molta gent a l'Arnau amb aquells anys.
Ja, però havia... en quin carrer vivíeu? Jo som desenvolupat.
Vivíem, bueno, els meus pares encara viuen al barri de l'Escorxador.
I ara per qüestions... Al repet de l'emissora.
Sí, i ara per qüestions també de la vida, doncs, també visc relativament a prop.
Molt bé. I allò dels estudis, te se donaven bé o no?
Bueno, sí, la veritat és que passa que era una mica mandrós.
Ja.
Yeah. Sempre he anat traient més o menys les assignatures, tant a l'institut com a la universitat, però reconec que no hi dedicava tot el que hagués pogut dedicar.
Perquè feies moltes campanes o no? Allò de que...
No, simplement, doncs, bueno, relativa mandra, no? Tipo, ja ves, i com que ja anaves superant assignatures i cursos, doncs, bueno, pues, amb això ja...
Escolta, has fet alguna cosa de la família, allò de que, per exemple, tens un tio i la teva àvia tocaven el piano, l'òrgan i tal. Ha sortit això de músic tu o no?
A veure, sí que és veritat que, sobretot en l'àmbit dels germans del meu pare, doncs, bueno, el meu pare té molt a escriure, últimament fa molts vídeos relatius a qualsevol aspecte i àmbit cultural de Lleida. El tio Lluís s'ha dedicat a l'òrgan i piano, i el tio Sebastià més encarat a l'escultura, pintura. Jo, quan era petit, me van apuntar al conservatori i, bueno, una mica de música, una mica de piano vaig fer, però més aviat a nivell conservatori, no perquè fos algo que realment portes a dins, no?, i t'ho vulguis expressar.
Jo sóc molt amic d'una persona que segur que t'agradaria compartir un diumenge amb ell.
Ui, aviam.
Escartín.
Perdona?
Escartín. Bicicleta... Escartín.
Hòstia, Fernando Escartín.
Ah,
bueno, sí.
Ja t'agradaria, perquè jo sé que tu t'encanta el ciclisme, que demanaves festa per poder anar a veure quan arribava la volta.
Bueno, he anat a veure la volta, he anat a veure la Vuelta a Espanya, he anat a veure el Tour. Quan tenia 15 o 16 anys m'agrada molt anar a mountain bike. I sí, reconec que quan fan ciclisme, pues, no tan m'agrada si fan a prop anar-lo a veure com gaudir-lo per la tele. En plan, sessions de tota la tarda mirant ciclisme.
I surts els diumenges a fer bicicleta?
A veure, quan puc. Potser últimament és l'activitat que menys faig, però bueno, que sempre tinc la bici aquí a propet.
I això de fer muntanyisme i de començar a fer cims i coses d'aquestes, de quant te ve?
A veure, això va ser per qüestions, digue-li, familiar, que amb 15 anys ens vam apuntar al centre excursionista, i bueno, vam anar unes vacances a l'estiu a fer un 3.000 al Pirineu francès. Jo no havia fet mai muntanya, havíem anat a esquiar pistes, però és un món que no té res a veure amb la muntanya. I res, quan vam arribar a dalt del cim, van dir, mira, has fet el primer 3.000. I dic, hòstia, i quants n'hi ha? Diu, mira, 200 i pico. I pues un dia els faré tots. O sigui, no. Va ser així tot, per tota la família, per dir-ho d'una manera nou. I, bueno, i m'enganxa. Vaig dir, hòstia, això m'agrada, és un món bonic, i el repte aquest de dir, bueno, ja tan cim, doncs a veure si algun dia els puc aconseguir. Després vas coneixent més el tema muntanya i veus que no tots són 3.000, no tots són cims, sinó també hi ha travesses i conèixer valls i coses, no? I, bueno, és un món que m'ha d'agradar i aquí estem.
He conegut moltes persones al centre excursionista, perquè a més se fa el concurs d'en Ribes de fotografia, hi ha moltes coses.
Correcte, sí.
Però vaig conèixer una persona que a mi em va impactar i vaig treballar amb ell, i dissortadament va deixar la vida a la muntanya, en Juanjo Garra.
En Juanjo Garra, sí.
Suposo que una, tots els muntanyers lleidatans ha marcat, no?
Bueno, era una persona, a ver, no només una, un fenomen de la muntanya i sobretot de l'Himalaya i tal, sinó com a persona, doncs era un encant i tothom que ha treballat amb ell quan estava a la regidoria d'esports ho pot corroborar, no només del món de la muntanya de Lleida, sinó qualsevol àmbit esportiu de la ciutat, doncs era una persona doncs, molt propera, molt, molt agradable i molt maca.
Per cert, eres un noi d'aquells travieso, entremaliat o no?
No, soc bastant tranquil. De caràcter soc bastant tranquil.
I eres, quan anaves per ahí de festes majors, d'aquells que te quedaves a estar altes hores, o tu no eres d'aquells?
La veritat és que no. Fins al 21-22 anys, és el que he dit abans, feia bastanta bici, llavors vam començar amb el tema muntanya, i no era dels que especialment me n'anés de discoteques i aquestes coses, no. Després, sí, després ja als 20 i pico, clar, entres amb l'àmbit més universitari i tot, i bueno, combines les dues coses, no?
I què fas? Escoltes més música? Veus teatre? Què és el que fas?
A mi m'agrada, com he dit abans, mirar molt esports per la tele. Sobretot el que hem dit, no? Si fan ciclisme, m'agradaria que m'agradés llegir més. I bueno, ara, de fa un temps cap aquí, pues, m'he tornat a posar una mica a recordar el que era tocar el piano, per exemple. Mm. Però bueno, que el que tocava fa 25 anys ja no me'n recordo. Perds agilitat i perds tot, no?
Però, i això de, poc ser, poc, de ser el president del Cercle Excursionista de Lleida és compromès?
A veure, tot just acabo d'aterrar. Bueno, hi va haver convocatòria d'eleccions ara fa un parell de mesos. Me vaig presentar gràcies a, també amb el suport de tots els que ja eren membres de la Junta. A veure, compromís, no, és un honor que la gent estigui contenta i que vulgui que jo representi el centre. Fa 26 anys que sóc soci, és a dir, sé bastant com funciona la cosa, conec molta gent me coneix, que també penso que és molt important, i també vaig estar treballant 9 anys com a administratiu allà a la secretaria. Llavors, clar, conec bastant el que és l'activitat del centre des de darrere, i ara me toca fer una mica un pas endavant i encapçalar pues, bueno, un grup que som, que molts tenen molta més experiència que jo en l'àmbit de dirigir una entitat, i bueno, sort en tinc d'ells, perquè no és que sigui un vaixell molt gran de conduir, però si tu un bon equip i la gent que m'envolta ja fa temps que hi són, doncs...
Dos preguntes fàcil. Per acabar, molt ràpides. Una, saps cuinar?
Sí. Sé cuinar? No.
Saps on de ubicada la plaça de Bores a la nostra ciutat de Lleida?
Sí. A veure, hòstia, ara m'has enganxat. Sí que em sona?
Ah, bueno, és per això, és per això.
Sí, necessito parlar. I pel tipus de feina que feia abans, havia de conèixer molts carrers i moltes adreces i tot. Ara m'has pirat així, però...
Si vas als Camps Elisis, hauràs de passar per aquesta plaça.
Vale, sí, correcte. Vale, vale.
I la darrera, això li faria il·lusió al teu pare. El grup escultòric de gegants de la ciutat, per quants components està bueno, configurat el de l'Ajuntament? Us has vist mil vegades. Quin número?
Et diria 10 o 12.
Bé, són 12. Hi ha regidors de l'Ajuntament que estan allí i no ho saben, eh?
Bueno, però perquè bueno, alguna vegada amb la nena, perquè tenen esperita, havíem anat allà i l'he fet un repàs mental i almenys 10.
12, sí. 10, eren 10, van fer 12, però bueno. Acabo, ara ho faré mal en revés. Me pots fer una pregunta compromesa a mi mateix i que sigui del món social, sí, cultural, econòmic o polític, el que vulguis.
Quan aneu amb actes culturals, esportius, el que sigui, us omple, sou feliços?
Si vaig pel meu compte, sí. Si vaig que tinc que anar a fer treball, doncs pues, potser tinc que anar una mica obligat, perquè no tot m'agrada, no? A mi la cultura en general m'agrada, però hi ha algun acte que preferiria no anar-hi. Però, bueno, la veritat és que gaudeixo dels actes que hi vaig, encara que vagi per feina.
Perfecte.
Jordi Climent, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé el Centre Excursionista de Lleida, que feu moltes activitats, que sigueu amb els concursos, que sempre és important que les entitats de Lleida funcionin.
Pues a vosaltres per l'interès.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Poseu-vos, Ricard, avui hem pujat a altura. Avui hem pujat fins a les muntanyes.
Sí.
I hem parlat de ciclisme, que a mi ja saps que m'apassiona.
T'encanta, ja ho sé, ja.
Jo el futbol...
Com la trobes a faltar a la Volta a Lleida?
Hi ha tres.
Hi ha altres. Sí.
No, jo et deixo per tu el motor.
Va,
el motor
és el teu.
És el teu i el futbol, per comentar-ho el dilluns amb el senyor Escuer i amb el Xavi Pérez.
Clar. En fi, Cosme, escolta, que ens escoltem la setmana vinent.
Sí, tant que sí, aquí estarem puntualment doncs, i a veure quines vacunes són les noves que sortiran.
Una abraçada.
Me sembla que els magraners i a la Bordeta estan preparant alguna.
Bueno, no ho sé. Una abraçada, cuida't.
Una nova.
Ja anem directes a la una, després noves tecnologies i més coses.
La una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Unión Europea estudia una postura común una vez que se ha paralizado la vacunación con Janssen. Sobre la posibilidad de no renovar sus contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson, de momento señalan fuentes comunitarias que no se van a pronunciar sobre cuestiones contractuales. Desde España, los científicos insisten en que ante la relación riesgo-beneficio no hay duda de que esta paralización no tiene sentido. 6 trombos entre 7 millones de vacunados en Estados Unidos ofrecen una probabilidad del 0,00008%. En Herrera Cope, Manuel Muro, que es el jefe del servicio de inmunología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, acaba de recordar otros medicamentos mucho más habituales que las vacunas, cuyo riesgo de trombo es superior al de las vacunas.
El porcentaje de efectos adversos, por ejemplo, de un Nolotil, que la gente se lo toma tan alegremente, o incluso un ibuprofeno, es mucho mayor que el porcentaje que tiene esta vacuna. Y nos lo tomamos sin ningún miramiento, es decir, nos duele la cabeza, pues nada, un ibuprofeno, en vez de tomar otras medidas.
Ahora las autoridades de Estados Unidos y después las europeas tendrán que decidir qué se hace con la vacuna de Janssen. En España, Sanidad también tiene que aclarar, está pendiente, qué pasa con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca que tienen menos de 60 años. En Francia se decantan por la mezcla de vacunas, es decir, aquellos que se pusieron una inyección con AstraZeneca van a poder recibir la segunda dosis con la vacuna de otra firma, ya sea la de Pfizer o la de Moderna. Y hoy es noticia que en Alemania se decantan también por esta opción. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ha tomado la decisión el Ministerio de Sanidad en coordinación con la Comisión Permanente de Vacunación Alemana. Los menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca antes del 30 de marzo, fecha en que se suspendió el uso de esa marca para esa franja de edad, recibirán una segunda dosis, pero de Pfizer-BioNTech o de Moderna. Son 2,2 millones de alemanes los que están en esa situación. Los virólogos insisten, sin embargo, en la conveniencia de seguir vacunándose con AstraZeneca los mayores de 60, porque se arriesgan más no vacunándose que afrontando los posibles efectos secundarios. El jefe de virología de la Charité, Christian Drosten, experto de cabecera de Merkel, ha criticado a los mayores de 60 que rechazan la vacuna de AstraZeneca. Les ha dicho textualmente que no se pongan tan quisquillosos.
Pendientes del pleno del Congreso, en el que se debate sobre el estado de alarma. Todo apunta a que decaerá, se pondrá fin a este estado de alarma el 9 de mayo. Esa es la intención del presidente del Gobierno, que continúa sin desvelar su plan alternativo una vez que llegue ese momento. Los socios del gobierno, el PNV, han pedido a Pedro Sánchez que lo prorrogue más allá del 9 de mayo. Antes, Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, se han enfrentado por la novena ocasión en la que el presidente del gobierno presenta un plan de recuperación económica que no detalla.
El plan más ambicioso de transformación económica a lo largo de toda la historia. Nos aproximaremos a niveles de inversión europeos y vamos a recuperar el ritmo de crecimiento previo a la crisis financiera de 2008.
¿Pero usted dónde se cree que está? ¿Pero usted cree que es normal que venga a decir que, oiga, mire, no voy a detallar las reformas porque estoy en campaña electoral, claro?
Liverpool, Real Madrid por un puesto en semifinales. José Luis Corrochano.
Acude esta noche el Real Madrid Anfield, es partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones con ventaja de 3-1 y con la duda de saber qué sistema va a utilizar Zidane y qué futbolista sustituye a Lucas Vázquez. ¿Qué noticias tenemos, Melchor Ruiz?
Esa es la principal duda de Zinedine Zidane en el Real Madrid. ¿Quién va a ocupar el lateral derecho? Si Odriozola, que sería el puesto natural para el jugador del Real Madrid, o Valverde, que dijo ayer Zinedine Zidane que están al 100%. El resto del equipo parece claro. Están apercibidos Mendy y Valverde en el Real Madrid. Por parte del Liverpool lo están Wijnaldum y Milner. Un Jürgen Klopp que tiene previsto iniciar iniciar con dos cambios en el once, con Thiago y Firmino, y antes del partido habrá actos conmemorativos por la tragedia de Greensburg. Se guardará un minuto de silencio y los dos equipos llevarán brazaletes negros.
El partido es a las 9 de la noche, ya están en semifinales el Paris Saint-Germain y el Chelsea, que se cruza con el ganador del Liverpool-Real Madrid. El otro partido de cuartos hoy, Borussia Dortmund-Manchester City, con ventaja de 2-1 para los de Pep Guardiola. Tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:15. Y a eso de las 2 de la tarde debuta Rafael Nadal en la tierra de Monte Carlo contra el argentino del Bonis.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la represión que está sufriendo Myanmar a través del testimonio de un sacerdote que ha tenido que ocultar su identidad.
La agencia SIR de la Conferencia Episcopal Italiana se ha hecho eco de un llamamiento desesperado lanzado por un sacerdote que por seguridad se identifica como Francis S.N. La situación empeora cada día. Muchos activistas, políticos, actores y escritores e incluso algunos monjes budistas han sido encarcelados. Mueren personas todos los días, dice este sacerdote. Desde el golpe militar del 1 de febrero, el número de civiles muertos asciende a 614 y más de 2.800 han sido detenidos. Según denuncia este cura, los militares entran en clínicas y hospitales privados, arrestan a médicos y enfermeras y se llevan todos los medicamentos y equipos. Los centros de salud dirigidos y apoyados por religiosos católicos juegan un papel fundamental en este país, ya que tras el golpe militar el sistema de salud estatal está colapsando. Vamos a contar esta historia dramática al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, en companyia ja de la cadena COPE des de Lleida, al migdia de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la una, avui dimecres, a la meitat de la setmana, 14 d'abril del 2021. Hores d'ara, estem fregant els 18 graus, 17.6 a la ciutat de Lleida. Marxarem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica i també farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa. De seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i a partir de 2:15 la nostra tertúlia amb veu de dona on parlem doncs, de l'actualitat, de qualsevol tema, però això sí, sota el punt de vista d'una dona. Abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, fregant els 18 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Alba López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc a poc ha anat augmentant la nuvolositat. Ens queden, durant aquesta segona meitat de la jornada, cels coberts i no descartarem xàfecs dispersos a la zona del Pirineu. Pel que fa a les temperatures màximes, avui similars a les d'ahir, arribem als 20 graus a la Seu d'Urgell, 18 a Balaguer, 17 a Lleida, 16 a Tàrrega o els 15 a Viella. Tot això amb vent que en general bufa fluix. De cara a demà dijous esperem cels ennuvolats amb xàfecs sobretot al sud del Pirineu per la tarda i amb una cota de neu que estarà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Pel que fa a les temperatures, sense grans canvis significatius, valors mínims de 2 a 7 graus aquesta matinada i màxims que de cara al migdia es quedaran demà entre els 15 i els 19. Pel que fa al vent, tornarà a ser fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com dèiem, fregant pràcticament els 18 graus a la ciutat de Lleida. Gràcies, Alba. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hem de parlar de successos. Ahir a la ciutat de Lleida hi va haver un atracament a punta de pistola a un supermercat de Prat de la Riba a les 21 hores que afortunadament no va tenir cap mena de conseqüència de danys físics. Una persona amb una dessuadora, amb caputxa i amb la mascareta posada doncs va entrar, va treure una pistola i va demanar la recaptació de la caixa. La persona que havia en aquell moment atenent aquella caixa li va donar i l'home va marxar corrents. Es van activar patrulles de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana fins i tot, però de moment no ha estat possible localitzar aquesta persona que, tot i preguntar als testimonis que hi havia a la botiga, doncs es va poder dir poca cosa, ja et dic, només se li veien els ulls un home d'uns 30 anys amb una jaqueta fosca va ser el qui va atracar. Es desconeix si va actuar sol o si l'esperava una altra persona al carrer. Això va passar ahir a la ciutat de Lleida. També recordem que pel que fa a la Diputació de Lleida, en Comú Podem demana que Rosa Pujol, Rosa Maria Perelló i Jordi Latorre, que són de Junts per Catalunya i que estaven al govern de la Diputació l'any 2017, dimiteixen per les presumptes irregularitats del 2017. També demanen que si no dimiteixen sigui el president actual, Joan Talarn d'Esquerra, qui els destitueixi. A més, la diputada i portaveu d'En Comú Podem a la Diputació de Lleida, Elena Ferre, ha demanat la creació d'una oficina de supervisió de processos que vetlli per evitar més situacions negligents i que allunyi definitivament el focus de la corrupció de la Diputació de Lleida en el que està instal·lat en els darrers anys. Amb temes referents al coronavirus, el govern d'Aragó ha decretat el tancament perimetral de Fraga i de la comarca de la Llitera, o sigui, de la comarca i, a més, del municipi de Fraga. Les trobades en espais públics es limiten a 4 persones i s'avança a les 20 hores del tancament d'activitats no essencials que, pel que fa a la comunitat d'Aragó, era fins més tard. La incidència mitjana de l'Aragó és de 139 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 7 dies i a Fraga aquesta xifra és de 286, 188 fa una setmana. Per tant, davant d'aquest increment s'ha optat per aquest tancament, d'aquest tancament perimetral que ha entrat en vigor aquesta mitjanit. Això ja va passar aquest passat estiu, quan es van començar a detectar aquestes pujades i diferents focus, diferents brots, que automàticament al cap de pocs dies van afectar a les poblacions del Baix Segre i que automàticament va suposar el confinament de la comarca del Segrià al mes de juliol del 2020. Ja sabeu com va anar tot l'estiu. Pel que fa a la percepció que tenim de les mesures, que de vegades ens cansem de repetir, doncs la distància física, la mascareta, evitar que a les llars entrin persones que no són del nostre grup de bombolla de convivència i evitar nosaltres anar a reunions d'altres persones, evitar treure'ns la mascareta i d'altres temes, l'OCU adverteix que del risc d'aquestes reunions de no convivents als domicilis, i ho fa perquè diu que ha fet una enquesta i dels resultats diu que el 61% d'aquesta enquesta percep que aquestes reunions prohibides per normativa s'estan produint al seu entorn. Un 61% és un tant per cent força alt. A més, un 17% admet que les fa. O sigui, que poca broma. Aquestes reunions principalment són les causants dels focus de transmissió comunitària, que és la gran responsable de l'increment de positius que tenim. Perquè recordem que estem a xifres superiors a quan encara donaven molts positius a les residències. A hores d'ara, les residències pràcticament estan vacunades i la incidència de les vacunes és que són verdes, és que no n'hi ha de Covid. Almenys a la província de Lleida no n'hi ha. Hi ha 2 residències taronja, però un, perquè té un cas a l'Alt Pirineu i Aran, un cas que va patir la Covid al gener i que, per tant, segueix donant resultat d'anticossos, per tant, no ho pateix, i l'altre, a la Plana de Lleida, en el que té 2 persones que estan a l'hospital, estan hospitalitzades i, per tant, no estan a la residència, recuperant-se de Covid-19. La resta són verds, o sigui, no tenen ni rastre de Covid-19. Doncs eliminant tots aquests positius que durant tants mesos ens ha acompanyat, hores d'ara, el total de la província segueix sent com era abans o superior. Vol dir que els positius de transmissió comunitària han pujat moltíssim, moltíssim. I un dels grans causants són aquestes reunions que, reiteren, estan prohibides per normativa, però que se segueixen fent. I escolta, tots diem que no passa res, tranquils, no passa res. Bueno, no passa res, sí que passa. Passa que Salut ens comunica avui 119 nous positius al Pla i 32 al Pirineu. Això vol dir 151. Són xifres en les que ens hem acostumat a viure i que ens hem acostumat a comunicar-les, però que són una barbaritat. cada 24 hores més de 150 persones positives, és una barbaritat. Perquè això s'acaba reflexant, hi ha un tant per cent dels positius, un tant per cent que acabarà hospitalitzat. I dels hospitalitzats hi ha un altre tant per cent que acabarà sent crític a la UCI. Com més positius, més alts seran aquests altres tants per cents, que són els que ens estan complicant la vida als centres assistencials, als hospitals. Aquest matí escoltava una entrevista en la que explicaven que les places a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova normalment és de 16 llits. Hores d'ara és de 46, i així tot tenim entre un 70 i un 80% d'ocupació de Covid-19 a la UCI. És a dir, triplicant les places de la UCI abans de triplicar-les. O sigui, abans de que arribés la pandèmia, abans del virus, normalment la UCI doncs, tenia una ocupació d'entre el 60 i el 80%, doncs ara, triplicant les places, seguim tenint una ocupació d'entre el 70 i el 80%. El 70% de l'ocupació de la UCI és de Covid-19. Com més positius hi ha, més gent hospitalitzada, i com més gent hospitalitzada, més gent a la UCI. Són matemàtiques, és tendència, és estadística. Per tant, el que hem de fer és baixar els positius. I no hi ha manera. A hores d'ara tenim 186 hospitalitzats, 6 més que ahir. Això sí, han baixat 3 els crítics, que se situen en 36. El pla de llei del risc de rebrot puja molt, 591 punts. La RT està per sobre de l'1 a l'1,22. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 751 punts. Recordo que aquest risc, a partir de 100, està considerat com alt, en vermell. Estem a 751 a l'Alt Pirineu i Aran. La RT, 1,63. A nivell de tot Catalunya no és que millori massa la cosa. El risc de rebrot ha pujat 336 punts i la RT està al 1,31. Anem a parlar de noves tecnologies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies. Ho saps que ho fem a través de l'espai InfoCope Lleida, que ens trobes a internet www.infocopelleida.com, i que també ens pots visitar a les xarxes socials i sobretot escoltar-nos a través del podcast, que és la manera que en la que pots escoltar-nos a l'hora que et vagi bé, però a més recuperar programes antics. Com sempre, ben acompanyat pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, ¿qué tal, Ricard? Muy buen día.
Y también pel David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
A ver, menú del día, Jaume.
Doncs avui comentarem l'anunci d'Apple de la seva nova Keynote i què ens pot anunciar, no? De moment, tots expectants a veure què ens presentarà. Deixem la travessa per la tertúlia, eh? Això ja ho comentarem després. I un altre dels grans de l'estat espanyol, Movistar, fa un cop de timó i torna a regalar terminals mòbils amb la seva oferta. Ens hi enganxarem com anys enrere? Que ens tenien ja acostumats a sempre doncs, a regalar aquest terminal? També ho comentarem tot plegat, aquest canvi de... A veure si canviarà també les nostres costums. I sempre tenim de fer un parèntesis per la tertúlia, doncs, per l'alerta de seguretat. Qualsevol pot bloquejar la nostra compte de WhatsApp i un virus, el Joker, infecte 500.000 de telèfons Huawei. Ho comentem també tot plegat. I si ens queda temps, doncs la notícia freak de la setmana. Google desplega una funció en Android on alertarà quan anem caminant mirant el telèfon. Ja veieu que avui tenim un menú una miqueta variadet i complet. Però abans d'entrar en tertúlia sempre tenim un temps perquè en David ens porti i ens expliqui la efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues me gustaría que lo describís, que lo adivinarais.
A ver, venga.
Venga, va, som-hi, tens preguntes.
Jo soc fatal, per anys, però bueno.
Venga, un 14 de abril nacía YouTube. ¿En qué año?
Espera, encara que sembli que fa molts anys, això és més enllà del 2000, eh? Jo crec, mira, me voy a lanzar a la piscina, yo voy a decir 2008.
No, jo abans, eh?
Pues 2005.
No sé, jo no sé si passa
de 2005 o 2008, jo dic.
Jo al començament aniria pel 90 i tants.
Pues venga.
Però ja no el 2000.
David Casero, redoble de tambores.
redoble de tambores y bueno, aunque con dos intentos, sí señor, hoy se cumplen 16 años, en el 2005 nacía YouTube y ya tenemos aquí un adolescente, así era en 2005 YouTube. Vaya. Y así es en 2021. Hoy hace 16 años que nació el dominio de YouTube.com. Si bien no comenzó a funcionar hasta mayo, cierto es, a lo largo de más de esta década, de estos 16 años, la plataforma de Google se ha convertido sin duda en la reina de Internet. Eso no lo vamos a discutir. YouTube cuenta en estos momentos con más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial. Cada día estas personas miran cientos de millones de horas de vídeos en esta plataforma y se generan incontables visitas. Es por ello que la cantidad de horas que las personas pasan en esto es impresionante. Y a más. ¿Sabéis cuál fue el primer vídeo que hizo el creador de YouTube?
No, ni idea.
Hizo un vídeo en el zoo de Nueva York, delante de los elefantes, un vídeo de 16 segundos que subió, y dijo, bueno, pues aquí tenemos a los elefantes, que lo más impresionante de ellos es lo larga que tienen la trompa, lo grandes que son y todo lo que pesan. Este vídeo hoy día cuenta con más de 5.600 millones de reproducciones. No. Se creó en 2005, en 2006 lo compró Google por la friolera de 1.651 millones de dólares. Es decir, nunca ha habido una aplicación que en tan poco tiempo haya sido comprada y se haya revalorizado tanto. Hoy día, como se llama en América del Sur, la Universidad de la Calle.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis més tequis en antena. Ens hem traslladat l'any 2005 amb el naixement de YouTube i aquesta efemèride. I ara sí, tot plegat, començarem i debatrem el sumari d'avui a
la tertúlia fric.
Som-hi, doncs, ja que l'ha vist, que la notícia de la propera keynote d'Apple ha estat curiosa, perquè l'ha donat Siri, sí, abans que Apple faci la seva nota de premsa. Curiós. O sigui que, però bueno, aquí està la curiositat i aquí està el que és la intel·ligència artificial i els assistents de veu, no? Que ho xerren tot, si tenen la dada, no?
És curiós,
però
perquè
què es pot presentar,
és curiós,
el proper
Jaume,
dia 20?
Jaume, perquè li van preguntar a Siri, escolta, quan és el proper event d'Apple? Perquè no és una keynote aquesta, la keynote és la del juny. Això és un especial event, un event especial. Diu, quan és el proper event especial d'Apple? I va dir, el 20 d'abril. I després ho van parxejar, després van fer l'anunci oficial i ara torna a funcionar. Bueno, perquè veguis que els assistents al final van sabent coses i clar, si li preguntes et contesten.
No, busquen i si a la dada, doncs la diuen.
Què s'espera?
A nivell periodístic, la verdad que recibimos un montón de noticias de estas de noticia embargada hasta el día 16, sí, 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 a las 14 horas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto es lo que les ha pasado a los de Apple. Han embargado la noticia, pero en Siri no.
Sí,
Siri,
claro.
Va, ¿quién va a preguntar? ¿Quién va a preguntar?
Bueno, el que passa, no?, que no estem educats encara en tots aquests estris, ¿vale? Tot això
ja
està demostrant que la tecnologia, encara no estem educats amb la tecnologia, que no hi pensem, no? La nostra
bueno, no hi
encara
pensem,
no hi
pensem, sí,
en tot,
sí,
aquest,
sí,
tipus de tecnologia.
Jaume, te faig el resum ràpid perquè et doni temps d'arribar a la notícia de seguretat. Mira, oficialment no sabem res. Extraoficialment hi ha rumors, que jo ja començo a estar nefart de tant rumor i tanta història. Teòricament el que s'ha de presentar és un nou iPad Pro, on la gran novetat ha de ser, reitero, que tot això són rumors, que la pantalla passa a ser micro LED, deixa ja l'OLED i passa a ser micro LED, algun mòdul nou de càmera, i segurament el processador passarem al A14X, segurament, que diuen que és té una potència similar al nou M1 que hi ha als Mac. Això diuen, uh-huh. Tot això són rumors. De l'iPad Pro 11 també se'n parla, que hi hauria millora interna però sense canviar la pantalla. També es parla d'un iPad mini renovat, però això és bastant feble. I també es parla dels AirTags, que si no els presenten... Sí, ja, que si no els presenten ara, doncs jo ja no ho sé.
Deixem-ho estar, no?
Sí, tot això vindrà acompanyat de les versions finals d'iOS del 14.5. I ja està. I algun rumor més, alguna coseta més, però tots són rumors, rumors, rumors. Per tant, dimarts vinent a les 7 de la tarda, hora espanyola, ho sabrem, i dimecres t'ho explicarem aquí a l'Infocope Lleida.
Bueno, sempre a la primavera, jo a primavera, estiu, aquesta primera, aquest primer semestre, sempre presenten coses més, més senzilletes.
Sí. Bueno, a veure, bueno, no, i corregeix pel rellotge i alguna cosa més.
Solo como curiosidad, ¿no? Que esto es buenísimo. Pero ¿y estos rumores de los iPad nuevos y demás y de un nuevo iPad mini? Bueno, pues fijaros que todos estos rumores, por los primeros que nos vienen, es directamente desde China por los fabricantes de accesorios. Donde a ellos sí que se les liberan ciertas especificaciones antes para que el día que salgan esos iPads haya fundas en el mercado, haya protectores de pantalla. Entonces, a través de ellos, pues podemos intuir o sabemos que sí, que este nuevo iPad Pro, y donde además cambia el tema de las cámaras, donde cambia el tema de la tecnología, y ese mini. Y lo de los AirTags, pues bueno, pues llevamos ya más de un año hablando de ellos, y Ricard ya está que no tiene uñas.
Hombre,
las cuerdas, ¿no?
Yo lo necesito en la mochila, pero ya.
A falta de cerebro, arriba los iPads. O sea, que no pasa, ¿vale? Ya lo vamos a tener controlado, a ver si lo conseguimos. Por ahora, como dice Ricard, lo más bonito que tenemos es que lo único que nos queda es especular.
Sí.
Ya está.
Sí.
Pero bueno, el día 20. Día 20 es más que bien.
Perfecto, a mí ya me va bien.
Justo para que el miércoles lo podamos comentar. Ya sabemos que hace 3 años, gracias a la petición que hizo Infocope Lleida, Apple cambió de los miércoles a los martes para que pudiéramos dar la noticia completa.
No t'implica claro, que ens escolte. Escolta, va, anem a Movistar, perquè anem a reinventar la roda.
Exacte, anem a reinventar la roda. Ho comentàvem en el sumari d'avui, que Telefònica, amb la seva marca Movistar, ens proposa i ens posarà en el paquet fusió en un terminal mòbil. Què ens costarà? Ens hi enganxarem? Vull dir, perquè tornem on érem?
No, espera, Jaume, et faig l'altra pregunta. Realment ens regalen alguna cosa?
Pues mira, yo he hecho el estudio de mercado de consumidor.
Venga,
sí,
va, som-hi.
Sí y no, es decir, regalan y no regalan, subvencionan. Yo he mirado la oferta y hay 3 euritos ahí, que esos 3 euros van para el teléfono, para el terminal. Entonces me he puesto a buscar por internet y he hecho la cuenta, ¿vale? Uh-huh. Y mirad, el Redmi Note 9T te sale con Movistar, con esta subvención regalo, al final acabas pagando 108 euros por este terminal. Uh-huh. A día de hoy, a esta mañana, a las 7:30 de la mañana, en la página web de MediaMarkt, el Redmi Note 9T está a 229,99.
Bueno, amb aquest terminal sí. Euros. Amb aquest terminal t'estalvies 120 euros.
100, exacto, 122 euros, que es lo que te ahorras en esta oferta de este terminal. Con lo cual, subvencionan terminal, sí. ¿Nos sale mitad de precio? Sí. ¿Vuelven las permanencias? No. Ya sabéis que no hay permanencia. Eso sí. El terminal, si te das de baja antes, tienes que acabar de pagar hasta esos 108 euros. En concepto de el terminal subvencionado.
De totes maneres, també ja pots triar, per exemple, l'iPhone 12, però allí ja pagues 24 euros al mes, l'acabes pagant sencer. O el Samsung, el Galaxy, acabes pagant-lo, pues, realment. L'únic que fan és fraccionar-te el pagament.
Claro, con lo cual te ahorras todo el tema de porcentajes que hoy día...
De intereses, como si digas.
Exacto, los intereses que hoy día sabemos que casi la mayor parte de los terminales se venden subvencionados, o sea, fraccionados, pago fraccionado, y todos, bueno, pues tienen un porcentaje, y sobre todo los de gama alta tienen mayor porcentaje de intereses.
Bueno, pues nada, o sigui, és donar-li una volta més a com paquetitzen els seus serveis, el fibra, els minuts il·limitats, els mòbils i sobretot els paquets de televisió, que allí és on va ben la diferència. Al final, la connectivitat, Jaume, estaràs amb mi, que ja es pot inventar poca cosa, sí? És a dir, fibra, fixa i mòbil, ja està, no res.
La tecnologia fa dies que està inventada.
Hi ha un compte que és il·limitat i l'altre que té 30 gigas. Bueno, vale, a priori, amb un ús normal n'hi ha més que de sobres. Al final és els paquets de televisió el que fan la diferència.
La pregunta és, quin és l'ús normal?
Quin és l'ús normal? Bueno, clar... És veritat. Mira, hi ha un fet diferencial. Si consumeixes vídeo o no. si no consumeixes vídeo, per molt que naveguis, per molt que escoltis podcast, àudio, música, el que sigui, t'asseguro que amb 20-25 gigas ni tens sobrat. Ara, si consumeixes vídeo, és una altra història.
I ja sabeu que les aplicacions de vídeo estan molt, molt al top 10, eh?
Sí, sí.
Però venga, va, som-hi.
Aquí hablamos siempre de dos cosas, de dos contrapartidas, hablaremos en otro programa, volveremos a hablar de ello, pero una cosa es la velocidad que te está dando la red, la velocidad que tenemos en casa realmente, a la velocidad con la que nos conectamos con todos los equipos a través de Wi-Fi. Y muchas veces, además, con repetidores Wi-Fi y demás, que precisamente lo que hacen es que no podamos disfrutar de ese ancho de banda. Con lo cual, si queremos un buen ancho de banda en casa, lo que nos tenemos que hacer mirar es un buen equipamiento para nuestra casa, para tener una muy buena conectividad, ya que hoy día hablamos de consumo de vídeo, pero es que hoy día dos personas pueden estar en casa conectadas, uno en una reunión y otra en una clase online virtual. De acuerdo, que ya no hablamos solo de que no estamos con los tablets o con los móviles en las habitaciones viendo Netflix o Movistar TV. No. El tema es que, además, para el trabajo, ahora que en este último año, por desgracia, la videoconferencia y el teletrabajo se han hecho tan habituales, muchas veces tenemos problemas de conexión y no es por el ancho de banda, la conectividad. Si ya con 100, con 50, con 60 megas tenemos de sobra, ¿no? Y ahora ya tenemos hasta 100 megas y 200 y 300 y 600. El tema es que las redes Wi-Fi al final nos están soportando un ancho de banda muchas veces cuando hay muchos equipos conectados de 5, 6, 7, 8 megas nada más. Con lo cual, eso es realmente lo que tenemos que mirar. O que nos estemos conectando con equipos muy antiguos. Es que también en casa no tengo mucha velocidad. No, chato, es que tienes un iPhone 6. ¿Qué velocidad quieres? Y la velocidad te la da el procesador de refresco. La información está ahí. Entonces, bueno, aquí influyen muchas más cosas que siempre al final nos vamos al cable que nos da internet, ¿no? Pero bueno, vale. Velocidad.
Venga, va. Anem, que el Ricard ja ens ha cert la llum roja, vol dir que hi ha perill, que estem acabant.
Senyories, vayan acabando.
La notícia de seguretat.
Senyories, venga, vayan acabando. Va, digues de seguretat, la primera.
Vinga, doncs que, fem aquest parèntesis de seguretat, ja que qualsevol ens pot bloquejar la nostra compte de WhatsApp. Com? És així de fàcil? Aquest és el titular que ha sortit aquesta setmana. David, què ens pots explicar? No,
aclarim-ho, perquè si em quedo amb el titular estic per tancar el telèfon, eh?
Sí. No, bueno, la verdad que no ha tenido muchísima incidencia, ya que la mayor incidencia es en Estados Unidos y se usa poco WhatsApp. Allí el número uno es Messenger de Facebook, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues se ha encontrado un malware que ya se encontró oculto y que ya dimos la noticia hace tiempo en el Play Store a través de la descarga de la aplicación de WhatsApp. Y ahora, bueno, pues estos señores han abierto sus miras y se han ido hasta la App Gallery de Huawei. Sabemos que Huawei, desde que tuvo todo el conflicto, tiene el conflicto con Estados Unidos, ha desarrollado su propio software y su propia tienda de aplicaciones. Bueno, pues han suplantado hasta 10 aplicaciones donde tú te la descargas, parece que todo funciona perfectamente, pero no es así. A la vez se conectaban a un servidor, el cual este servidor cogía el mando y control para recibir todas las configuraciones de tu terminal y poder, como no, actuar, bloquearte el teléfono, robarte datos, hacer un montón de ellas. 8 de estas 10 aplicaciones proceden de un solo desarrollador, ¿eh? Proceden de uno solo, que es precisamente el que hizo el ataque a WhatsApp y ahora ha hecho el ataque a través de la App Gallery a WhatsApp.
Doncs sembla que a Huawei plou sobremullat. Anem directament a la notícia freak de la setmana per acabar, no? Ja que Google posa en el seu sistema Android una alerta que quan caminem i anem mirant el mòbil, doncs ens avisarà, ens alertarà. Però com funciona, eh?
Ricard, estàs graciosa.
Sí, de totes maneres, cada vegada veiem més gent caminant pel carrer mirant el mòbil. A Nova York ja van prohibir creuar els passos de vianants mirant el mòbil, perquè si no la gent no està atent.
Però als Estats Units és curiós, no? Prohibeixen conduint.
No, però i més ara que començarà a haver cotxes elèctrics que no fan soroll, vull dir que poca broma. Jo suposo, David, no he mirat a fons la notícia, però que detecte si té la pantalla engegada i detecte que estàs movent, que amb els acceleròmetres ho tenen molt fàcil i et sortirà una veja a la pantalla. Oye, si andes, no conduzcas, no. Pues si miras el mòbil, no andes.
Bueno, mirar, estas alertas realmente, como bien dices, cogen todo el hardware del teléfono en cuanto a movimientos y, cómo no, la activación de la cámara en un segundo plano, ¿vale? Lo que hace que también el consumo de la batería sea mayor. Efectivamente, ojo, porque todo lo que esté visualizando la cámara puede avisarnos de una alerta. Aún así, cada pocos segundos nos va dando una alerta de levanta los ojos del terminal, ya que las cámaras delanteras también desde hace mucho tiempo nos miran a la cara, no la reconocen, nos miran a los ojos. Si apartamos la vista del teléfono, que esto es algo que hace muchísimos años ya sacó Samsung, se para el vídeo o se apaga la pantalla, ¿no?, hasta que no volvemos a mirarlo. Precisamente todo esto es lo que conjuga, aparte de ir dando una secuencia de datos. Ojo, podremos seguir pisando perros si no nos damos cuenta, o incluso, bueno, pues estos montículos que puede haber, o incluso la acera que esté un poco levantada, podemos darnos con ella, ya que va a la visualización de la cámara, es decir, esa apertura de objetivo de 57, ¿vale?, y no con un ancho máximo de 120 grados, con lo cual, en vertical, con lo cual, ojito, porque sí que nos va a decir, pero sigue siendo igual de peligroso ir mirando la pantalla del móvil y además caminando. Ahora, además, que podemos encontrarnos no solo personas y animales y obstáculos por la calle, sino también patinetes y bicicletas. Sí, sí. O sea que, aún así, mucho ojo.
Sí, sí.
Por cierto, en Estados Unidos puedes hablar por teléfono sin manos libres según el tipo de seguro que tengas.
Es que, los americanos son americanos.
El casco en la moto tampoco es obligatorio si tienes un seguro que cubre el que te abras la cabeza y te la cose.
Es que de verdad.
Pero si te paran y tienes el seguro a tercero, por así decir, te multan.
En fin, va, que hem arribat al final. Hem parlat de seguretat, hem parlat d'aquestes curiositats i tot això sempre, sempre va bé aquí a l'Infocope Lleida. David Casero, como siempre, un placer.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. It was a teenage wedding and the
old folks wished them well. Vinga, que amb una mica més de 20 minuts ja ens plantem a les 2 de la tarda, la meitat de la setmana 14 d'abril. Estava mirant, encara està relativament... Bueno, fa sol, fa núvol, 18 graus per sobre. Ja ens han dit, des de la previsió meteorològica que, vaja, que no ens esperem pujar des de moment espectaculars, al contrari, de temperatures. En fi, comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Com sempre està amb nosaltres la presidenta de l'associació UP Lleida, que ja saps que és l'associació en la que trobaràs a totes les dones emprenedores, a les, totes les dones empresàries, a totes les dones directives, a totes les dones treballadores de la província de Lleida, de la plana de Lleida i dels Pirineus. Laia Rogel, Laia, què tal? Bon dia. Ui, Laia, et passa com l'altre dia, no tens el micro tancat però no t'escolto. Fem allò de desconnectar i ens tornem a connectar. És un clàssic això, són les noves tecnologies que hi farem. Normalment ja sabeu que els ordinadors i aquestes coses s'acaben solucionant així, o sigui, reinicies i la cosa torna a funcionar. Mentrestant, Laia.
Hola?
Ara sí. És un clàssic, Laia, això, o sigui,
sí.
És entrar, tornem a sortir, tornem a entrar i torna a funcionar. Laia, què tal, com estàs?
Bé.
Estàs a la natura?
Sí. sí. Bueno, estàs... Així que hi ha una cosa que està sent molt tendència ara, que és fer de càmping.
Ah, amiga, ara en parlarem d'això perquè ja sabeu que a la tertúlia de dona parlem de tot, d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. També ens acompanya avui via telefònica la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquestes són les coses del directe.
Sí.
Si no fos el directe no se sabrien.
Evidentment. No, i a més ho diem i tot. Són coses del directe. És una frase mítica. Jo he de buscar exactament qui la va popularitzar.
La primera, qui ho va dir.
Escolta, Jos, tu, durant aquest darrer any t'has plantejat en algun moment... deixem que saludi a la Gemma Casal, que s'ha connectat ara. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li preguntava a la Jos, durant aquest darrer any de pandèmia, de tancats a casa, no sortiu, ara cada vegada menys, però jo recordo fa un any, tal dates com aquestes a l'abril, que estàvem totalment tancats a casa. Us heu plantejat a casa o t'has plantejat tu... Escolta, perquè va haver gent que ho va fer, això. Em compro una autocaravana i... porto la casa a sobre i em puc anar movent. Tu has arribat a plantejar o no, això?
Ai, jo, bueno, com que soc al món sanitari, la veritat és que no tenia gaire temps de plantejar-me sol de la prevenció, mans netes, mascaretes, distància, ventilació. Vull dir que ara, com a oci o com a distracció o com a vacances, doncs lo de l'autocaravana és allò mític també, i ja no molt lluny a l'horitzó, quan estem tots vacunats, quan aquesta pandèmia la tinguem separada, doncs és una opció que tota la meva família i sobretot el meu marit la valorem.
Clar, perquè, a més, doncs... aquest estiu passat es van esgotar els que estaven de lloguer, la venda va pujar espectacularment, perquè clar, a falta de que no es podien anar als hotels i per evitar, dius, bueno, el contacte, el que dius tu amb les persones, mira, faig com un caragol, que a Lleida, a més, això va molt bé, em porto la casa a sobre.
Sí. Ah? Sí. És una opció més que, bueno, pues, pot ser, sobretot quan has de fer grans distàncies, i si vols fer una vida com a més natural, no tant amb els horaris d'un hotel,
sí.
Tot està molt... Doncs, el que passa és que penso també que això també s'ha de veure, però el tema acampat el lliure i tot, també tot, cada vegada està tot més
regulat. S'ha de ser molt civilitzat i fer-ho només on toque, que hi ha gent que són, ho fan quatre, però donen mala fama a tot un col·lectiu. Gemma Casal, clar, tu, si et dic d'anar al Pallars, no, perquè tens on pernoctar, però clar, si et dic d'anar a un altre lloc, tu has arribat
arribat a plantejar aquest darrer any? Escolta, mira, saps què? Una autocaravana o una caravana i vinga, a fer quilòmetres.
Jo personalment no m'ho he plantejat, eh?
No.
Jo crec que és una opció sana, doncs, per garantir el dret a l'oci, no? I a sortir, sobretot la gent que té infants, doncs penso que està molt bé. Que té infants, eh? Amb adolescents jo crec que és molt més complicat tancar-se allà dins molts dies i fer ruta. I el que jo doncs, comparteixo, el que deia la Jo, doncs, què vol dir moure's amb caravana també en el marc de la pandèmia? Perquè jo que soc del Pallars us puc dir que a l'estiu hi va haver com a Setmana Santa, una allau
un
boom, de caravanes,
sí. Sí.
Però una allau, no? I que, malauradament, la majoria de la gent que va llogar la primera vegada a la seva vida, que eren la majoria, no en té ni idea, no tenim un país habilitat per caravanes. França, per exemple, sí que està molt més habilitat per la rebuda i que puguin aparcar amb totes les condicions, però Catalunya no ho té, això. I no tenim una cultura tampoc de caravana, no? Llavors, doncs vam rebre una allau que es van instal·lar allà on els va semblar, sense entendre absolutament res del funcionament de què és el món rural, de què és un prat, de què és un espai privat,
clar,
malgrat no tingui valles, i després el tema de la brossa i de les aigües residuals.
Però això són gent vital. Això són gent incívica que és igual si estan asseguts en un banc a la ciutat o van amb una autocaravana. És a dir, el que para en un lloc i deixa la brossa a terra són els que van caminant pel carrer i et tiren el paper a terra també, eh?
Però si hi ha espais habilitats, com a mínim les aigües residuals no van a parar
a
terra.
Això
no?
Sí, això sí.
I l'altra és que es va pensar que, sobretot la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona, que el Covid era una cosa que els afectava amb ells, no a la gent de l'entorn rural, no? I clar, vull dir, això jo per Setmana Santa ho he viscut, eh?
Sí, però això amb autocaravana i sense, eh? La llau de persones al Pirineu va ser, vaja...
Gent preguntant, sí. Gent, dic de Barcelona, però eren de Barcelona, o sigui, sap greu, eh? Assenyalar, rient-se'n de la gent perquè als espais rurals la gent portava mascareta a les botigues o quan es trobaven pel carrer. No? I dius, perdona, la gent aquí els hi afecta igual que et pot afectar.
Evidentment.
No?
Laia Rogel, escolta, tu aquest pensament també l'has tingut, eh?
Bueno, jo l'he tingut i l'he executat.
I l'he executat, eh? És que la Laia està avui examinant. Caravana o autocaravana?
Nosaltres hem fet el primer pas. Bueno, jo he sigut campista tota la vida, vull dir, jo sí que tinc...
O sigui, ja saps de què va això.
Sí, tots els meus pares tota la vida, i llavors nosaltres, al tenir una nena petita, hem optat per una caravana i per, de moment, estar-la en un càmping fixe. És a dir, nosaltres tenim com una segona residència a l'estiu en un càmping.
Clar.
Perquè els càmpings per als nens petits doncs, està molt bé, és ideal. I al final tampoc no, nosaltres no volem anar a fer ruta i tal, de moment, perquè la mobilitat doncs, és la que és. I ens hem comprat ara una caravana per estar més fixes i sobretot estar més a prop de la natura, no? Que
escolta,
a mi, jo m'he criat així i m'encanta.
Ara que dius natura, escolteu els ocells de fons?
Sí, és una passada.
Quina enveja, eh? Ni cotxes, sí. Escolta, que això ja és... No. O sigui, evitar el soroll de la ciutat, us asseguro que a nivell d'estrès ja millore. Però si li sumes aquest soroll de la natura, sigui on sigui,
sí.
Hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que li molesta. Quan van per la muntanya, escolta, els ocells que piulen massa, o el brunzit de les abelles, que sembla estrany, però escolta, no surtis de la ciutat i queda't allí amb un martell pneumàtic. Però, vaja, jo és que de veritat no entenc que a una persona li pugui molestar el soroll de la natura. Però bueno... Ja sabeu que també hi ha gent que li molesta les olors i coses, eh?
Jo avui tinc el certificat per poder-me desplaçar, perquè justament a fer-me l'entrega doncs he tingut que demanar un certificat i tal, però que de moment no la podrem gaudir.
Bueno, però la Laia ja veu que ve de tradició campista, per tant ja sap de què va la història, eh? Bueno, la reflexió que feia la Gemma és acertada. Tens uns quants anys de marge, Laia, fins que arribi a l'adolescència, eh?
Sí, tranquil·la, que la va entrar i la
podrem tancar
amb una punta i no
ets a l'altra. Bueno, va, bromes a part. Veieu que, al final, parlant d'aquest tema, Jos, Gemma i Laia, és un tema que no és que hem pensat quatre, molta gent va pensar, molta gent s'hi va posar de cap sense tenir ni idea del que estava fent, i ho hem notat a l'estiu i aquesta passada Setmana Santa, que sembla que fa molt i total fa dues setmanes. Deixeu-me que canvi de... Sí, digue'm, sí, Jos.
No, anava a dir que també hem de tenir il·lusió, hem de tenir al·licients.
Evidentment.
L'època que estem passant és molt dura, molt. Sí. Vull dir, amb molta... Vull dir, veus les persones que estan conscienciades, que tenen... Veus les persones que marxen, veus les persones que tenen... doncs que fan les coses ben fetes, veus les que no ho fan ben fet. Vull dir, ens ha tocat viure una època molt, molt complicada. Uh-huh. I tenir aquest al·licient, aquesta il·lusió de poder marxar, de poder estar a prop de la natura, doncs, bueno, també, mira,
que sí, que sí,
molta part de la tertúlia.
Que si es fa seguint les normes i amb sentit comú, però el sentit comú de veritat, no el que faig veure, no hi hauria d'haver problema. Deixeu-me que canvi de tema, perquè Lleida... Canvio de tema ara, a plana local, a la ciutat de Lleida. Lleida, finalment, al juny, farà l'audiència pública sobre el model municipal d'atenció a dones en situació de violència masclista. La Paeria i Dones Lleida presenten demà dijous el funcionament del procés i les fases de treball prèvies, que, per cert, seran unes fases prèvies de reflexió i d'aportació per part de tota la ciutadania. Us heu d'apuntar abans, però per part de tota la ciutadania. Què espereu que surti d'aquest procés, noies?
Bé, aquí la Gemma ha treballat, ella i totes les dones han treballat incansablement per a erradicar, perquè encara estem en 2021 i estem parlant de violència contra les dones. Jo suposo que ella ens ho explicarà.
Gemma, què esperes que passi amb tot això? Perquè, clar, això d'obrir el públic... Bueno, té aquella incògnita.
Bueno, per començar no és vinculant, per tant és un espai de debat, és un espai de reflexió. Nosaltres no volíem arribar aquí, ho hem de dir, aquesta audiència està perquè nosaltres hem forçat a l'Ajuntament a que la faci, nosaltres som el grup promotor que ho hem demanat. Portem 40 anys, el grup de dones de Lleida porta 40 anys demanant un centre d'acollida d'emergència per a dones en situació de violència.
Perdó, Gemma, amb 40 anys no hi ha hagut cap parèntesi en què hi hagi hagut un?
No.
És que
hi ha, poca broma. Hi ha pedaços.
No, ja, però aquests no els conto. És que això ja no ho conto. O sigui,
però és que fins i tot els pedaços han costat doncs una feinada enorme, no, de treball perquè ens donessin alguna resposta, perquè comencessin a caminar. Llavors, nosaltres volem un centre d'emergència, aprofitant la reivindicació del centre d'emergència, doncs que el vam demanar, hem presentat mocions a l'Ajuntament durant la passada legislatura, vam sol·licitar una audiència pública perquè doncs, l'antic Ajuntament es negava a crear aquest centre, però l'oportunitat d'unes noves eleccions va fer que féssim una taula amb partits polítics de cara a les eleccions en el que els vam oferir signar un document pels drets de les dones en el qual es comprometien a la creació d'aquest centre d'acollida. Clar, tot i signat, ho tenim prescrit i ho tenim signat, i els quatre, diguem-hi, van signar quatre partits, els tres que estan al govern van signar, tot i així, doncs les paraules les endú el vent, tot i estar escrites i signades. Llavors, doncs no hem rebut més resposta i van tornar a licitar, diguem, un servei de mínims amb una empresa que no es va presentar ningú, per tant, continuen oferint, ha dit, res, són quatre places que això no cobreix, evidentment, la demanda ni les necessitats, i nosaltres doncs, vam presentar un recurs a l'Ajuntament davant d'aquesta licitació en la que els vam sol·licitar que, si no volien complir les seves promeses, doncs que tornéssim a reemprendre l'audiència per parlar-ho públicament, no? Per fer aquesta audiència, que ha de servir per un debat i s'aprofitarà per parlar del model, no? Perquè, doncs, si voleu, algun dia en parlem amb més calma, però el model de... O sigui, hi ha moltes dones en situació de violència que quan han de marxar de casa seva elles i els seus infants, el que es troben és, diguem, moltes pedres al camí per arribar a ser ateses i a ser ateses amb dignitat.
O sigui, que l'any 2021, Gemma, m'estàs dient que no només no hi ha una ubicació física, és a dir, un allotjament físic, sinó que no hi ha ni el model d'actuació.
hi ha un model d'actuació, però que cal revisar-lo,
que antic,
perquè
ja
deixa molt que desitjar.
Clar. Escolta, creus que el nou alberg aquest que es farà, bueno, que sembla, que tot sembla indicar que s'acabarà fent a Pardinyes, que està pagat en part per la Generalitat, allí es podria fer a part de la superfície o no?
No, perquè estem parlant de dues coses completament diferents. Val. Perquè a més les dones en situació de violència que han de fugir de casa seva no estan protegides.
Val. O sigui que de moment res, eh?
No sé si serà, perdó, un sol espai. Perdó, eh?
Sí.
No sé si serà un sol espai o seran diversos. Espais.
Bueno.
Però el que es necessita és que tinguin el servei d'acompanyament adient, o sigui, treballadores socials i psicòlogues especialistes en violència de gènere, perquè no tothom és vàlid per fer-ho, i l'altra és que aquesta atenció i aquesta protecció ja sigui en diferents espais, sigui real i efectiva amb una atenció integral, perquè són espais en el que hi han de passar, màxim hi haurien de ser 15 dies, perquè després la Generalitat i o l'Ajuntament els haurien de poder buscar un lloc on viure,
sí,
no? I es tracta d'espais on s'ha d'aturar el primer cop, l'espai de trauma, no? Que és en el moment
és aïllar-la i traure-la del seu ecosistema, bueno, de la seva vida, per entendre'ns, i a partir d'allí tens dues setmanes per planificar i dir, bueno, a veure què fem, segons cada persona i tot.
Perquè rebi atenció sanitària, atenció psicològica, perquè es vegi quina és la situació real, econòmica, etcètera, etcètera, en la que ha quedat, per acompanyar-la en aquesta situació de trauma, i a partir de llavors, entre 15 dies i un mes, si ha de marxar de la ciutat, perquè moltes dones han de marxar, doncs la Generalitat hauria d'obrir la borsa d'habitatge, o sigui, traslladar-la de ciutat a un altre lloc.
Perdó, Gemma, la situació de Lleida és només de Lleida o és a nivell de Catalunya? O sigui, aquesta manca de model i d'infraestructura és exclusiu de Lleida?
Jo no sé si hi ha cap model perfecte, eh? Això ho desconec. Però Lleida és la que està en pitjor situació.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Laia Rogel, ni model, o sigui, ni model actualitzat, ni infraestructura. Per tant, entenc que el 2021 passarà volant. O sigui, ja estem parlant del 2022 en Nambana.
Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres també estem, sé que m'ha arribat el correu electrònic per participar aquí i la meva intenció és poder participar i també amb aquesta jornada que comenta la Gemma. Home, la veritat és que la situació, quan passen aquestes coses, la situació és molt crítica jo el que us puc dir des del meu punt de vista és que a vegades ens pensem que aquestes situacions passen només a un determinat tipus o perfil de persona i que sembla que amb un altre doncs com que queda més lluny.
Sí.
I no és així perquè, bueno, malauradament moltes empresàries que conec, que tinc la sort de conèixer i tal, doncs en algun moment de la seva vida s'han obert i m'han explicat la seva situació i qui més qui menys ha sofert maltracte psicològic o físic, però sobretot psicològic.
En diferents graus, no?
Per part de la seva parella. I estem parlant de persones que poden ser autònomes, emprenedors, empresaris i tal. I a vegades penses, no, és que això pues, potser només passa a un determinat perfil. No.
Per això em sobte que, ara el que diré és un estereotip, però ho dic perquè jo sóc home i a mi em preocupa aquesta situació, però havent regidores a l'equip de govern no s'hi haguin posat mans a l'obra, no ara, aquest any, no, ja fa anys. Escolti, m'és igual, ja el color polític o el que sigui, som dones i aquesta problemàtica existeix, fila a l'agulla. Pressupostos i tirar un ban. No s'ha tirat? On van?
No, i jo el que vull dir és que, bueno, hi ha una cosa que ens sorprèn, que és que aquest Ajuntament encara no feia, bueno, feia pocs mesos que havia entrat, que va fer una declaració pública, no?, aprovant-ho al ple, dient que es declaraven Ajuntament feminista. I nosaltres vam dir, home, heu signat un decàleg, no heu complert encara ni una promesa. Veiem a veure què és el que feu, doncs, el més calent a l'aigüera. I a més, aquest discurs d'ara obrim aquest debat i dius, no l'obriu, us hem forçat a obrir-lo. Eh? Som dones Lleida que us hem presentat un recurs que vam recollir més de 1.000 signatures perquè fessin el favor de com a mínim, de permetre parlar sobre sobre el tema del centre d'acollida, perquè mentrestant hi ha moltes dones que ho pateixen.
És una situació urgent. Perdoneu-me, perquè ens queda un minut i mig només, i amb 30 segons m'agradaria que la Gemma m'expliqués una altra activitat del Feminari, les idees de poder en el feminisme, que tindrà lloc aquest dissabte a 12:15 de manera online. Podeu enviar mail a donesllleida@gmail.com, és gratuït, i t'has d'inscriure. Què serà? 30 segons, Gemma.
Doncs això, que ara la onada, aquesta última onada del feminisme parla de poder, d'apoderament, de la participació de les dones en el poder, i volem parlar de què significa poder per no replicar doncs, models més patriarcals en els que nosaltres doncs, sentim identificades, saber què vol dir poder o de què estem parlant quan parlem de poder en el feminisme. Doncs, esteu totes i tots convidats.
donesllleida@gmail.com és aquest dissabte a 12:45. Jos Ferreny, Gemma Casal i Laia Rogel, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Ens ha fet cura. Aquest tema el tornarem a tocar.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
És que estem a l'any 2021. Estem parlant de necessitat. Aviam, que això és urgent, disposar d'un lloc on poder atendre les dones. 2021 i seguim igual, sense res de res. L'Ajuntament del Canvi, eh? Vinga, va, que anem directes cap a les dues. Demà hi tornem, a puntuals a les 12:20, demà dijous. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres i recorda, encara que t'ho diguem mil vegades o que la gent ja passi de tot, distància, mascareta i tot això, que funciona, que ho necessitem.